Hem arribat a les 9, moment de repassar els principals titulars d'aquest matí de divendres. La Policia Nacional investiga la difusió d'un vídeo sexual amb diversos menors implicats. S'investiga una possible comissió d'un delicte de revelació de secrets perquè les imatges enregistrades al municipi d'Eivissa s'han difós sense el consentiment de les persones que hi apareixen.
Els agents de la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona a càrrec de la investigació veuen poc probable que pogués tractar-se d'un cas d'agressió sexual, però tampoc es descarta aquest extrem. Els fets han estat denunciats per una persona que no és víctima directa d'aquesta difusió d'imatges. La Policia Nacional està prenent declaració a persones relacionades per seguir avançant en aquesta investigació. Encara que els fets varen ocórrer la setmana passada, la denúncia s'ha interposat aquest cap de setmana.
I també la Policia Nacional investiga si l'atropellament greu a Ciutadella és intencionat. Un home de 51 anys es troba en estat crític després de ser embestit per un cotxe a la urbanització de Cala Blanes. La víctima caminava per l'avinguda de Cala Piques a l'entrada d'aquesta zona quan un vehicle l'ha atropellat.
Un fet que han passat quan faltava un poc minut per les 6:30 del capvespre. Fins al lloc s'hi han desplaçat dues ambulàncies del 061, han estabilitzat l'home amb politraumatisme greu i l'han conduït fins a l'Hospital Mateu Orfila. Fonts pròximes a aquesta investigació informen que els agents s'han fet càrrec de la investigació per determinar si aquest atropellament ha estat o no intencionat.
I pendents en aquesta hora també del col·lapse a la sanitat pública, en especial a Son Espases, segons la darrera actualització de l'IBE Salut de les 6 del matí, 86 persones estaven pendents d'ingrés als hospitals públics. Recordem que a les 4 de l'hora baixa d'ahir havien arribat a ser prop de 130.
Els sindicats USAE i UGT ho relacionen de manera directa amb la vaga de metges del febrer. Diuen que l'IBE Salut no ha actuat en previsió per assumir tota l'activitat quirúrgica cancel·lada i per això asseguren que el llit d'hospitalització està en plens i els pacients de les urgències no poden passar planta. Molts són derivats a altres centres que també presenten les mateixes condicions. Així ho descrivia el portaveu del sindicat de tècnics sanitaris, Alejandro Juan.
Claro, hay que ponerla al día para bajar la lista de espera. ¿Qué pasa? Que esto satura las plantas porque contra más pacientes se operan, más pacientes están en planta y urgencias es una puerta de entrada que no puede cerrar. Entonces, por mucho que entre, no puede subir hacia las plantas, no se derivan y automáticamente se colapsa.
I la patronal Aptur accepta finalment que les 654, concretament, places de lloguer turístic pendents d'adjudicar per part del Consell de Mallorca es faci mitjançant un sorteig, un punt polèmic que havia generat friccions amb l'anterior conseller insular, però que ara, amb el nou titular de la cartera, Guillem Ginart, va en camí de desbloquejar-se.
La gerent de la patronal, Maria Gibert, ha explicat, en canvi, que el canvi de conseller ha servit per reconduir les relacions i finalment accepten aquesta adjudicació de més de 650 places pendents que es faci un sorteig en garanties. Recordem que el procés d'un mes és aturat després de diversos intents frustrats per problemes, segons va argumentar el Consell, que eren informàtics. Declaracions de Gibert a l'informatiu Matí.
Després d'haver-ne parlat molt durant aquests dos mesos amb el nou conseller, nosaltres considerem, i de fet mos ha convençut, que el sorteig és viable, i pot tenir garanties, per tant, mos hem deixat d'oposar en aquesta solució.
Paraules de Gibert minuts abans que comenci la quarta edició d'Apturàlia, el fòrum de lloguer turístic que acull avui la Fundació Sa Nostra.
I avui, que és el setè dia d'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà, els Estats Units asseguren que el pitjor dels atacs contra l'Iran encara està per arribar. El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Sexet,
US and Israeli air power,
ha assegurat que la guerra des de l'aire acabarà quan ells considerin oportú. Així arribam a les 9:04, tot d'una comença el programa El Dia, aquí, a IB3 Ràdio. Amics, que passeu un bon divendres.
Més informació a ib3notícies.com.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts i començam aquesta jornada de divendres, com sempre i habitual en el nostre programa Pendents del Temps, després d'una jornada, la d'ahir, marcada per les pluges i per els efectes de la borrasca Regina. Durant el vespre s'han registrat precipitacions molt destacables a diferents punts de Mallorca, més de 30 litres acumulats en algunes zones. Gràcies als companys de Meteo, per cert, per aquestes imatges que compartim amb els espectadors i que descrivim pels oients, perquè a la zona va ploure de valent. Però avui encara podem dir que podeu tenir el paraigua a prop perquè no es descarten noves precipitacions durant aquesta jornada, sobretot a mesura que avanci al matí, sobretot de cara al migdia. Començam aquest divendres posant el focus a la saturació que de nou viuen alguns serveis hospitalaris, perquè segons l'actualització de l'Ipsalud d'ahir vespre, d'avui vespre millor dit, més de 80 persones estaven pendents d'ingrés hospitalari als diferents centres de referència. A les 4 de l'hora baixa havien arribat a ser 128, 70 de aquests a l'hospital de referència, però hem pogut tenir oportunitat de parlar amb els diferents serveis de salut aquest matí i ens confirmen des de la conselleria que aquesta xifra s'hauria reduït a 49. 49 pacients en aquest moment pendents d'un ingrés hospitalari. Els sindicats USAE i UGT, però, parlen de col·lapse, en especial a Son Espases. Denuncien que el servei d'urgències de l'hospital no admet més pacients des d'ahir matí, tot i l'actualització d'aquestes darreres xifres, i segons el sindicat només s'admet l'entrada d'urgències de pacients que per la seva situació vulnerable no es puguin derivar a altres centres. I posen d'exemple una persona que hagi patit un ictus. Si, per altra banda, es tracta de casos lleus, recomanen als pacients que vagin directament als centres d'atenció primària. Una de les altres imatges del dia és la de la tornada a casa dels espanyols que han pogut sortir de l'Orient Mitjà. Joana.
Així és, bon dia, Marta. Han estat més de 170 i ho han fet en un avió militar, però en el cas dels illencs, de la gent de les Balears, no ho han tingut tan fàcil o no han tingut tanta de sort. De moment, els residents en aquest continent o aquells que eren de vacances quan va esclatar la guerra amb l'Iran i havia modificat el seu retorn. El govern de les Illes ha obert un canal de comunicació per tramitar les incidències. I segons Aviva, l'Associació d'Agències de Viatges, hi ha prop de 500 viatgers balears en la mateixa situació. La recomanació és que comprin un vol de tornada pel seu compte. Per altra banda, alguns viatgers que partien o que havien de partir en les properes setmanes de vacances ja es plantegen anul·lar aquests viatges, aquestes vacances o aquests vols que tenien previstos.
Un dia més hem de comentar que tenim noves dades de preus de l'habitatge i podem assegurar que no són gaire optimistes. Xisco.
Bon dia, Marta. Doncs sí, poden dir que qui tingui un pis en propietat és, sens dubte, una persona afortunada, perquè els preus continuen a l'alça. En el cas dels pisos nous i de segona mà, han pujat un 21,9% durant el mes de febrer. Això segons dades que va publicar ahir mateix TINSA, una entitat especialitzada en taxacions immobiliàries. Segons l'informe, els augments més intensos es concentren als punts més turístics, especialment a les Balears, però també a la costa peninsular mediterrània i a les grans àrees metropolitanes com podrien ser Madrid o Barcelona. Aquesta evolució en el cost de l'habitatge suposa que el preu mitjà d'un pis de 90 metres quadrats a les Illes Balears es situa ara mateix en els 328.052 euros.
Avui és el primer divendres de març, se celebra el Dia de l'Abstinència Digital.
Quina curiosa notícia o quin curiós dia, no? També conegut com el Dia de la Desconnexió Digital, però creus que és fàcil desconnectar de manera digital, digitalment parlant? És evident que no ho feim ningú. Si mireu la mitjana d'hores que passau davant la pantalla, segurament vos quedareu estorats i això que molts pensen que no és per tant. Una altra pregunta que ens feim és sobre l'exemple que donam als menors, als nostres fills, per exemple. Volem que ells no estiguin tot el dia connectats, però realment els hi donam la imatge desitjada. Nosaltres donam exemple. A través de les pantalles, l'edat d'inici de consum de pornografia és entre els 8 i els 10 anys. A través de les pantalles, també, la mitjana de nins que han viscut ciberassetjament és de 2 de cada 10. Una data especialment per a desvincular-nos del món de la tecnologia i fer connexió amb nosaltres mateixos, que falta molt fa, sense mòbils, videojocs ni tampoc ordinadors. Veurem si ho podem aconseguir, Marta.
Sí, segur que no és gaire fàcil. Un apunt, per cert, a partir de dilluns, els menorquins, eivissencs i formenterencs poden sol·licitar la targeta única Mallorca, que permet viatjar amb tren, metro i autobús de la xarxa urbana de Mallorca de manera gratuïta. També amb els autocars urbans de la EMT de Palma. 9:09, idò, frase del dia, moment per la reflexió, Xisco Nadal.
I d'avui ens ajudarà a fer aquesta reflexió el novel·lista nord-americà Mark Twain, recordem el pare literari de Tom Sawyer i de Huckleberry Finn, que un dia va dir que el secret per anar cap endavant és començar.
Clar que sí, un punt de partida, com,
nosaltres,
com el nostre.
Que ja han començat el dematí amb força i ganes i amb il·lusió.
Exactament, comença el nostre programa.
Talment.
I de què parla tothom?
I d'avui tothom xerra de la cantant Madonna i d'una camiseta que va lluir a un concert a Vigo. El Celta de Vigo ha iniciat una recerca ben curiosa. Vol trobar la camiseta que Madonna va lluir durant el seu concert a Balaïdos l'estiu de 1990. Va ser un 29 de juliol. La reina del pop actuava a Vigo en la gira Blonde Ambition i durant aquell concert es va posar una camiseta del Celta amb el número 5 a l'esquena, que era la del jugador Espinosa. La imatge va quedar immortalitzada en una fotografia i amb els anys s'ha convertit en una petita icona per al celtisme. El problema és que des d'aleshores ningú sap on és aquella camiseta. Per això el club ha decidit intentar recuperar-la i la presidenta del Celta, na Marianne Mourinho, ha enviat fins i tot una carta oberta a na Madonna per demanar-li si la conserva o si sap què se'n va fer. Vos fa gràcia,
sí,
Madonna.
Sí, perdona, és que t'hem d'interrompre.
Tan normatiu que molt fa...
És que és com si fos una Madonna. De
Madonna,
nostres,
Madonna.
De tota sa vida.
Una Madonna. Per a l'entitat, aquella peça s'ha convertit ja en part del patrimoni emocional i sentimental del club gallec. La iniciativa ha tingut un efecte inesperat en poques hores. La història ha fet la volta al món. De fet, fins i tot a New York Times ha publicat aquesta notícia i a d'altres mitjans internacionals. De moment, però, la camiseta continua desapareguda. Na Madonna no ha dit aquesta boca és meva, i el Celta espera resoldre 35 anys després, que m'aprova un nerviós, un dels misteris més curiosos de la seva història. Què vos sembla aquest cobert? Vau dir, perquè trobo meravellós com un gest totalment banal, com és que na Madonna a un concert de Balaïdos s'ha posat la camiseta, anys després hagi adquirit la categoria d'icona.
Madonna en català quasi sona igual que com ella quan parla en anglès. Madonna.
Clar, Madonna.
Madonna.
Madonna. És que ella diu Madonna.
Ella diu Madonna.
Hey. I am a Madonna.
I am a
Madonna. De fet, ha telefonat a Madonna per participar en el programa d'IV3.
Memories si no feia aquest incís.
Clar.
En el programa de Madones.
En el programa de Madones. Sí.
O sigui, ha telefonat en el Celta de Vigo i també al programa de Madones.
No, en el Celta de Vigo no li ha dit què fas, encara.
Encara.
Però me consta que pot ser, ha telefonat a la productora de Madones i ha dit, hola, som de Madona i m'agradaria participar a un programa
Madonna,
que fonèticament s'assembla en el meu nom. Per favor,
no m'ha centrat-nos. La història és cobert, m'ha parit meravellós que un equip com el Celta de Vigo hagi aconseguit que tothom parli d'ells, que jo crec que un poquet és el bessó de la qüestió, no? Que en el final posaran Vigo en el mapa i faran que, no sé, per aventura la gent dels Estats Units vulgui viatjar allà i veure i conèixer Vigo.
I demostra una cosa, allò que diuen, no? Lo que per tu pot ser paparró, per tota una comunitat com ets de Celta, passa a tenir gairebé categoria de tòtem, si m'apures. Uh-huh. Madonna no deu saber ni on té aquesta camiseta, que això crec que és un problema. Perquè ara ella, per no quedar malament... La deu estar cercant, deu tenir tot el seu exèrcit, tota la seva army, trascant per dins els armaris, where is this t-shirt, i ve a saber tu on la té, perquè si una cosa passa en els concerts que ens hi regalen...
I per aventura mos pot sorprendre una Madonna, i resulta que és una persona superordenada i ho té tot per caixes en sos noms.
Esper, també te dic, si això se posa de moda, que no escriguin en el Jesulín per intentar rescatar totes les bragues i tots els sostens que li van tirar durant els concerts, aquella gira que va fer en so toda, perquè si ho ha de tenir tot catalogat a una habitació, ho ha de muntar un museu.
I quin creus que és el percentatge de probabilitats de que aquesta notícia acabi en final feliç? És a dir, que se trobi aquesta camiseta. A vegades passen els miracles.
Un 30%.
30%?
Sí,
molt
això.
Optimista.
Jo anava a dir un 25.
25, jo anava a dir un 5.
Una probabilitat de 1 a 4, crec jo que...
Sí.
O si no, no descartis que na Madonna es viva com una codalatxa, que no demani que li facin una reproducció d'aquella camiseta, encara que no sigui autèntica.
I el batlle tindrà un motiu més, els llums de Nadal
i la camiseta de Madonna.
O sigui que ja serà
brutal.
Destí turístic per excel·lència.
I si na Madonna du aquesta camiseta, hauran d'anar a qualsevol museu que li facin la prova d'Escarboni 14 per saber si és autèntica? O mos han d'enrafiar que allò que diu na Madonna És llei.
Saps que veig més fàcil que torni venint a Madonna a fer un concert a Vigo i se torni a parar una camiseta del Celta de Vigo.
O sigui, tu me demanaves la data, dia 29 de juliol de 1990, concert a Balaïdos.
I de fa Home, 36 anys.
Sí.
36 anys, bé, i de jo crec que 36 anys després podria tornar a Vigo a fer un concert.
Esperen que
I podríem organitzar un viatge per anar a veure plegats.
No, i t'ha dit que esperen que la Madonna sigui d'aquesta gent que té bossotes d'aquestes, com a de... d'herbeta, que posen en els armaris perquè no entrin ses pusses. Ni
mira, jo no m'imagino l'armari de la Madonna amb problemes de pusses, sincerament. No crec que tingui aquest problema.
No digueu pusses, d'àquers, no?
Les pusses també poden entrar.
També poden entrar pusses.
Home, jo no tenia constància de pusses armaris, no? Bé, pot ser, clar.
Ses pusses arriben on volen. És que ho veus, és que sou.
No entrarem en aquest diari ni molt manco, però aquesta és la notícia.
Saps què ha passat? Que no volia dir, perquè ara no sabia com era en català,
polilles.
Clar,
polilles,
i ara el meu cervell ha anat allà, jo això estic per pussa que sabia que era normatiu.
Polilles.
Però ara ho cercaré.
Ara ho cercam tot d'una, polilla. Exactament, me passava igual. En tot cas, d'aquesta i de moltíssimes altres qüestions, avui parlam amb la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, Cate Jaume, Anas Barnissú, Alejandro Rubio i Yolanda Ruiz, a la producció. Començam. Això que ens agrada dir, el cap de setmana.
Divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Vetres Ràdio.
Nou i 17 minuts, perdoneu-me la petita llicència o el petit incís referent al nostre sumari, però ens confirmen que polilla, que és la paraula que hem utilitzat malament, es diu arna. O sigui que aquí queda aquesta correcció per oients i espectadors. En tot cas, deixem de banda aquesta qüestió per parlar d'altres relacionades amb l'actualitat del dia, relacionades amb les notícies més destacades. Just al sumari fèiem una referència a les urgències o a la situació de saturació, perquè després de la darrera actualització que va ser la d'aquesta matinada, parlaven de 80 persones que estaven pendents d'ingrés als hospitals públics. A les 4 de l'hora baixa havien arribat a ser 128, 70 a l'hospital de referència, però aquest matí just han tingut l'oportunitat de parlar amb els diferents serveis de salut i explicaven que s'hauria reduït a uns 49 pacients. Com que no és una situació que sigui nova, sinó que és reincident, o el manco els darrers mesos, és la primera que abordam avui amb els nostres companys, els periodistes. Aquí a la meva dreta, Angie Galvin, bon dia.
Bon dia.
Anna Mascaró, bon dia.
Bon dia.
I Manuel Aguilera,
bon dia.
Ho dèiem, no és la primera vegada que en parlam, perquè sobretot aquest hivern ha estat una situació de reincidència. Me comentaves, Manuel, a micro tancat, que has tingut l'oportunitat de parlar amb personal directament del centre i què és el que t'han traslladat.
Sí, és curioso que després de les huelgas que hemos vivido de médicos, ¿no? Ellos quejándose de que están haciendo unas guardias eternas, hay que recordar que están 24 horas seguidas trabajando y es curioso que lleguemos a esta situación, ¿no? De colapso con un personal que está totalmente quemado, que viene ya reclamando unas mejoras laborales y que no se les atienden y que encima tengan que sufrir esta situación. Ellos son los primeros, además, que están sufriendo que no pueden atender a los pacientes. Claro, los pacientes se quejan a los médicos y dicen que los médicos pues a lo mejor no les tratan bien o lo que sea. ellos no tienen la culpa. Es una situación, un problema del sistema, ¿no? De que no hay suficiente personal ni medios para picos como los actuales que tienen que ver pues con la gripe, y etcétera.
Que és,
no?
El que falla, Manuel, sí. Diu, manca de mitjans, en aquest cas, Anna.
Sí, sí, comentaven també que hi havia un repunt de malalties cròniques i, clar, ocupen molt de llits i això. És vera que el pressupost de Son Espas s'ha anat incrementant al llarg dels anys, però també és cert que les necessitats de la població són enormes, no? I els professionals de sanitaris ja han anat denunciant un col·lapse, i no només és que no fa falta que ho denunciïn, és que basta qualsevol pacient que visita Son Espases, que és difícil, no? I urgències està sempre molt saturat.
Sí, o sigui, és una situació complicada pels metges i pels pacients. Justament avui he llegit una notícia d'Alicia Mateos a l'última hora, que xerrava que una dona cada ser d'un metge estava esperant per tenir un llit, vull dir, per tenir una habitació per a ella a urgències. Per tant, és una situació molt, molt, molt complicada, i crec que des d'aquí el que han de fer és una crida per, primer, no anar a urgències per qualsevol patologia que tenim, no? O sigui, jo entenc que, perquè també sí que cerca de vegades l'única opció és anar a urgències, perquè quan te fiques a l'Ipsalud no tens possibilitat de tenir cita, has de telefonar i te diuen moltes vegades, ves a urgències, perquè si no, no t'atendrà cap metge, no tinc cita d'aquí a dues setmanes. I també el fet de presentar-se a les cites, que sembla una venitura, però és que...
Creus que això és una qüestió cultural?
Jo crec que sí.
Perquè jo crec que a altres llocs del món plantejar-se no cancel·lar telefònicament una cita és que ningú se li passa pel cap no fer-ho.
I està molt bé perquè hi ha centres de salut...
Sobretot perquè és gratis.
Que, sí, exactament, efectivament.
Exactament.
Sí, bueno, no és gratis. Si estigués aquí en José Luis Miró diria, són tus impuestos.
No, però per a la persona sí, claro, per a la persona sí. Si la tuviera que pagar, sí, en plan, si no vas, la pagues, sí. Igual ja veràs com
igual
vas.
Igual ja no... Però és una mesura molt impopular que cap govern ho faria. Si hi ha un copagament ja és impopular, imagineu-vos, sí. A pagar per anar a una cita. Però, i està molt bé, perquè centres de salut en què s'especifica hoy tantos pacientes no han venido a esta cita. Cada any, al voltant de 300.000 persones a les Balears, al conjunt de les Illes, no assisteixen a la seva cita amb metge i no cancelen aquesta cita.
És una barbaritat. Només canviant un concepte cultural o educacional, parlant d'educació, en aquest cas, només canviant això, és que qui sap si podria contribuir en un percentatge altíssim per millorar el sistema.
Sí,
no és l'única raó, eh? No estem donant la culpa únicament ni molt manco, però que sí que segur que milloraria un percentatge.
I lo que està provocant que nosaltres, a veure, en general, comparats con el resto del mundo, tenemos una buena sanidad pública, ¿eh? Esto hay que recordarlo, que tiene sus deficiencias, pero qué provoca situaciones como esta, ¿no? De colapso, que tarden en atenderte, que lo que decía una paciente que decía que tenía un ictus y que llevaba 4 horas esperando y tal. Luego los médicos han dicho, no, cuando es un ictus, evidentemente, esa persona pasa. O sea, no.
Però què passa? Que aquí sí. Només funcionen si mos toquen sa butxaca. M'apunto a Yolanda Ruiz, que sí. Altres països sí que sancionen per no cancel·lar aquestes cites. Nosaltres només reaccionem.
Sí, bueno, si hay cierto, hay pequeños copagos en casi todos los países de Europa. Estamos
exacto.
Hablando de Alemania, por ejemplo, que nosotros es nuestro modelo y además tiene un estado del bienestar más amplio que el nuestro, han puesto algunos copagos, bueno, pues para mejorar este tipo de situaciones de personas que no cumplen o abuso, por ejemplo, de fármacos. Hay gente que abusa de los fármacos gratis, ¿no? Entonces, a veces algunos países han puesto copagos pues para que no lo hagan. Solo quiero recordar también que el sistema se mantiene gracias a la sanidad privada. Aquí ha crecido muchísimo y además lo vemos...
No només això, sinó que la sanitat privada està demostrant també signes de col·lapse, no? De saturació, realment.
Sí, sí. Y representa el 40% de la población. Hace unos años, hace 10, 12 años, era el 30%. Y eso ya lo vemos solo en el tejido empresarial y en la fuerza que tiene. Bueno, la presidenta de CAEP, de las empresas, es la Carmen Planas, que es de las clínicas planas, ¿no? Es de la sanidad privada. O sea, dentro del tejido empresarial ya las clínicas tienen muchísimo peso.
En tot cas, recordam als oients i espectadors que les xifres han canviat, que just ens hem posat en contacte amb els serveis de salut i confirmen que avui matí la xifra s'ha reduït de forma considerable. No estem parlant del 128, que va ser el pic màxim d'ahir hora baixa, ni de les 80 persones que estaven també pendents d'ingrés als hospitals públics durant el vespre, sinó que ara estaríem parlant de 49. O sigui, que sí que és vera que s'ha reduït de forma considerable. Tot una que puguem parlar amb els sindicats, intentarem també conèixer la seva postura al respecte, però avui tornem a posar en el focus, en el punt de mira, el conflicte internacional i aquesta relació tan tensa que tenen el president del govern, Pedro Sánchez, i el president dels Estats Units, Donald Trump. Aquest darrer ha tornat a carregar contra Espanya, no és una novetat ni molt manco, però critica aquesta postura que té el president del govern amb la guerra d'Iran. Considera, i ha dit així, ha utilitzat aquestes paraules, que Espanya és un país perdedor, i tot això per mostrar-se de manera molt hostil amb la OTAN. Diu que no és un jugador d'equip, que ha dit que, a través d'aquesta conversa telefònica que tenia amb el diari de New York Post, que Espanya no està jugant bé aquest conflicte. És un retret que arriba el mateix dia que Espanya anunciava que s'afegeix a altres països i que enviava aquesta fragata a Xipre per donar protecció i defensa aèria a un dels estats membres de la Unió Europea, recordant que va ser atacat per drons iranians aquesta darrera setmana. I tot això per afegir també i tenir una visió més ampla del conflicte respecte a la postura de Sánchez. Altres països han tingut també aquesta mateixa postura sense tenir el mateix color polític ni molt manco. Ha estat el cas de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha assegurat que el seu país tampoc entrarà en aquesta guerra. Comença ara per tu, Anna.
Sí, m'apareix destacable, no?, com aquesta posició, aquest conflicte, ha generat estranyes aliances, com a mínim a nivell argumental, no? Jo crec que, com ja va passar amb el cas de Gaza, en Pedro Sánchez, el govern espanyol, ha duit la iniciativa amb aquest posicionament de rebuig, i és possible que això li ha generat tensions, sobretot crítiques per part del Partit Popular, però també és possible que el seu posicionament hagi obert camí i estigui donant peu a que altres líders europeus també se posicionin. De fet, el que se sap és que ell està en contacte amb diferents presidents europeus per intentar sumar veus a la posició d'Espanya, no? Llavors, aquestes crítiques tan feroges que va rebre en un primer moment, igual d'aquí uns dies veiem com se van matisant per part de la dreta, com conforme altres líders mundials, com és el cas de Giorgia Meloni, se vagin sumant en aquest no a la guerra. No?
És que no deixa de ser cridaner, no?, el que has dit, estranyes aliances o diferents països que res tenen a veure políticament parlant, no?, i que prenen decisions similars. I també, què podria suposar per Sánchez el que, per exemple, Giorgia Meloni hagi pres una decisió similar? Això vol dir que no el tindrà ja tant entre seia Trump o el manco, no sé, si serà més lleu la visió que podria tenir de Trump cap a Sánchez. No sé si ajuda o no, és una pregunta.
Jo crec que ni tan sols un tertulià és capaç de fer una predicció sobre el que farà Donald Trump. Vull dir, mira,
bueno,
que
nosaltres... Depèn del tertulià, no?
Sí, pues jo no soy tan atrevida, me sabe mal. No, ara ja, fora bromes. No, o sigui, jo crec que està bé el posicionament de Meloni, perquè ella ha estat sempre una defensora de Donald Trump, ha tingut molt bona relació amb ell, i per tant que ella es manifesti en aquest sentit.
Però de moment Trump no s'ha manifestat en contra de Meloni.
Però exacte. Sí que s'ha manifestat en contra del Regne Unit, que també ha dit que no farà servir les seves bases per una qüestió ofensiva, no?, sinó per una qüestió logística o de defensa. És curiós perquè jo crec que el posicionament del govern d'Espanya és un posicionament de sentit comú. O sigui, en Donald Trump no ha consultat a ningú, excepte amb el seu amic Netanyahu, a atacar Iran, i vol arrossegar-nos a tota la resta de països de la OTAN a una guerra que nosaltres no tenim intenció de ser-hi. O sigui, per què hem de participar nosaltres en una guerra perquè el senyor Donald Trump vulgui participar-hi?
I això, que no sabem clarament quin objectiu té,
allà,
no?
I clar, quina intenció té. Això és el primer. El segon, no tinc les crítiques de Podemos al govern d'Espanya per enviar una flota a Xipre per protegir el territori de la Unió Europea. O sigui, això és qüestió de sentit comú. Jo no sé si la senyora Ione Belarra ha vist mai un partit de futbol. Hi ha una diferenciació entre atacar i defensar. Vale? O sigui, això és bàsic. Enviar una fragata a Xipre per defensar territori europeu és molt diferent de fer servir les bases de Moroni i de Rota per atacar Iran. O sigui, crec que és una qüestió molt bàsica.
Jo hi discrepo, eh? En la guerra se ataca y se defiende. Y los dos están participando. O sea, tú lo dices, en un equipo de fútbol, el portero no es ofensivo, pero está participando en el partido. Lo digo porque... Dices, no a la guerra. Es como, ¿os acordáis? El Aznar envió también, en la invasión de Irak, envió un barco hospital le decía, no, nosotros no participamos, nosotros vamos solo a curar heridos. Claro, pero es que eso forma parte también de la guerra, la logística, la sanidad, la intendencia. Dice, no, pues yo qué sé, yo voy a encargarme de llevar la comida. No, no, no. Pero es que eso es participar en la guerra, no es solo pegar tiros. Entonces,
¿y vives de espaldas entonces al conflicto? Es decir, están bombardeando territorio europeo y miras de espaldas, te quedas espaldas
que,
al conflicto.
No, pero es verdad que yo entiendo... También que entiendo la situación complicada de Pedro Sánchez, porque tiene que estar en la Unión Europea y tiene que es aliado de Francia se lo ha pedido y está enviando un portaaviones. Pero también pienso que no es coherente hacer grandes discursos de no a la guerra, nosotros paz, 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 cuando están movilizando una parte del ejército para participar en esa guerra, ya sea de manera defensiva, ofensiva, buque hospital. Y además, el PSOE, me acuerdo, cuando Aznar le criticaba aquel cinismo, ¿no? De decir, no, nosotros solo enviamos un buque hospital a Irak, sí, claro. Pero ese buque hospital, ¿a quién va a atender? A los marines americanos, si son heridos, que son los que se encargan de la ofensiva. Creo que el no a la guerra queda muy bien, pero cuando ya te sientes condicionado por Francia a participar de alguna manera, yo dejaría ja el eslogan.
Això que comentes, sí. Ara que has comentat, ha sortit Aznar, clar, és que sí. Crec que està en els pensaments de tothom aquests dies, no? Aquella,
sí, claro, es que es una
aquella guerra, no? I justament ell s'ha posicionat, està molt molest amb les declaracions, sí, de Pedro Sánchez. Eh?
Sí, sí, però fijaos
s'ha
que...
S'ha sentit interpel·lat.
Estamos viviendo como lo mismo, es un déjà vu. En Irak también decían que había armas de destrucción masiva. Y nosotros ahora nos tenemos que fiar, que estoy con todo lo demás que has dicho, Angie, estoy de acuerdo. ¿Nosotros por qué tenemos que participar en una guerra unilateral de un país que ni nos ha consultado previamente, ni ha pasado por el Consejo de Seguridad de la ONU, que no se ha preocupado eso, ¿no?, de cumplir con la legalidad internacional?
Bueno, i que ho va fer al gener amb Venezuela, va ser al gener, crec que, si no me faig sa memòria,
sí, sí.
Ara està mirant, i després haurem de participar obligatoriament també en un altre país en el qual Pantura, Espanya, ni tan sols té interessos. Jo crec que la base sempre ha de ser els drets humans i el dret internacional, i aquest ha de ser el marc en el que s'han de moure els països de la Unió Europea. Fora d'aquí no hi ha cap marge, i ho ha dit també el rei, vull dir, perquè sembla ja que el sentit comú s'ha perdut, però el rei també s'ha manifestat en aquest sentit.
Just ahir fèiem la pregunta, no? I mira, ara faré una altra pregunta difícil. Que deia Angie, els tertulians opinen pràcticament de tot. Aquesta és complicada. Però ahir els tertulians coincidien pràcticament en un argument, i és que aquest conflicte durarà poc. Vos faig la ronda per si vosaltres teniu la mateixa sensació, o tal vegada era una visió molt optimista, però deien que aquest conflicte podria no torbar-se molt en el temps, però tot per interessos, perquè no interessa Donald Trump ficar-se en un període preelectoral amb aquesta crisi oberta, no? Hi havia una explicació al darrere i coincidien en que duraria poc. I vosaltres, Manuel?
Jo entiendo que durarà poco si no hay invasión terrestre.
Val.
Si hay invasión terrestre, pues durará, como hemos visto, la guerra de Irak, que duró varios años.
En totes les repercussions que podria tenir.
Claro, estamos hablando de un país inmenso que tiene, a lo mejor, poca aviación armada, que ya vemos que prácticamente está anulada, pero tiene un gran ejército en número de efectivos de infantería. Entonces, acabar con eso a nivel terrestre es complicado.
Sí. Depèn. Anna?
Clar, jo no, o sigui, no m'aventuraria a dir el que jo crec, perquè no en tinc ni idea, però bueno, també s'ha de tenir en compte quant de temps duran les conseqüències d'això, perquè ja s'està alertant d'un augment de preus.
Després en publicitat, totes les conseqüències, crisi, sí, sí. Preu, pujades, etcètera. Val, és un tema interessant que ara, després dels anuncis, abordem. I Angie?
Jo crec que depèn de la reacció d'Iran, o sigui, si decideix atacar altres països, que aquí sí que esclarirà el conflicte internacionalment, i de la successió, perquè Iran ja ha dit que sí que té tancada la successió de l'Ayatolà, però no ho fa públic, diu, per motius de seguretat interna. Tu has de creure o no. Per tant, jo crec que no depèn tant dels Estats Units, sinó de la resposta d'Iran, no només amb els Estats Units o Israel, sinó amb la resta de països de l'Orient Mitjà que té al voltant.
Ara abordem el tema de la pujada de preus i sobretot com ens repercuteix o ens podria repercutir aquí a les Balears. De fet, respecte a la pujada del carburant, que va ser, recordeu, un dels temes que vàrem abordar ahir, ja es nota en el transport de mercaderies. Ahir vist el sector alerta que l'encariment repercutirà en els preus dels productes. Ho abordem tot d'una, després del bisturí i d'uns consells publicitaris.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que seguimos dando guerra a la guerra. 5 días. La semana entera desde esta trinchera. Negacionista de nada. O lo que es lo mismo. Confirmacionista de todo. Hablando de la guerra. Ha durado casi lo mismo que aquella de los 6 días del 67. Precisamente entre más o menos los mismos. Sin parar. Disparando mañana tras mañana los únicos y verdaderos misiles tierra-aire en los que creemos. Del micro al éter y a su oído. Días en los que podríamos hablar de las consecuencias previsibles de cómo afecta una guerra mundial a estas islas particulares. De cómo los precios, las conexiones, el aislamiento se hacen sentir en los que viven apartados de las grandes inversiones, de las grandes decisiones. Poner a luchar el sí a la guerra de este gobierno balear al rescate de la tropa isleña atrapada en el conflicto y en ese no a la guerra convertido en un disparo de trola. Esa poca pega que es el no a la guerra del presidente señor Sánchez. El no a la guerra más corto de la historia. Un no a la guerra que ha durado menos que saliva en plancha, que diría que donde la paz que he elegido es peor que mi guerra, que dice Sabina. Donde en el desmentido del informe del gobierno americano a la rectificación del nuestro, ya intuíamos de quién iba a ser la mentira habitual. Robles niega que enviar una fragata a Chipre suponga entrar en guerra, que va solo a ayudar, dice el titular, o a jugar, que diría el otro. Y el lunes, siempre bailando entre sombras. Paz. It only takes a spark to tear the world apart. These tiny little things that make it all be.
Són les 9:35 minuts i vos incorporeu just ara. Aquí seguim el dia a través de la ràdio, a través de la televisió i amb la bona companyia dels periodistes Angie Galvin, Anna Mascaró i Manuel Aguilera. Estaven repassant totes les notícies més destacades, les que avui ens criden més l'atenció, que passen, com és lògic, per aquest conflicte internacional i per les seves repercussions, en aquest cas, no només a Europa ni a Espanya, sinó també aquí a les Balears. Més enllà de les repatriacions, que hem parlat just a l'inici, al sumari, el govern central prepara mesures perquè el conflicte a l'Orient Mitjà no impacti a l'economia, no impacti al mercat de treball, tot i que serà complicat perquè ja s'han començat a notar algunes incidències. Representants d'empresaris, d'autònoms, de treballadors, es volen reunir la vicepresidenta Yolanda Díaz per acordar possibles mesures, com per exemple el zero que es varen posar en marxa durant la pandèmia o les ajudes a l'energia a l'inici de la guerra d'Ucraïna. De moment encara no s'han activat, però no vol dir que no s'atengui aquesta possibilitat o que no se descarti posar-la en marxa. Vos comentàvem que aquí a les Balears ja s'estava començant a notar i posava l'exemple de la pujada del carburant que es nota en el transport de mercaderies. Ha hagut una alerta a Eivissa per part del sector que diu que repercutirà en els preus dels productes. Des de dilluns, el combustible ha pujat prop d'un 10% i els transportistes no descarten reclamar també ajudes públiques si continua la tendència. Hem demanat a Angie si continuaria aquesta tendència o no. De moment, tots tres feis una crida a la prudència, però penseu que podrien activar-se aquestes mesures? És un anunci que ha fet el govern central, no sé, per calmar també la situació, per no generar més temor o incertesa als diferents sectors.
Jo crec que fan bé en reunir-se. No va estar Antonio Garamendi perquè tenia problemes d'agenda, segons la versió oficial, però tothom sap la nefasta relació que té amb Yolanda Díaz. Nefasta o inexistent, vull dir, perquè estan acostumats a barallar-se fins i tot en els mitjans de comunicació i en públic. Per tant, aquesta excusa de Garamendi probablement era que no volia sentar-se amb la mateixa taula amb la Yolanda Díaz i hauria estat bé que poguessin dialogar tant el govern d'Espanya com el representant dels empresaris a nivell estatal. Jo crec que fan bé en reunir-se, en poder anticipar-se a la situació i veure com evoluciona. Crec que un dels punts claus d'aquest govern ha estat el famós escut social, no? quan hi ha hagut problemes, no? Com per exemple pues, la Covid o la guerra d'Ucraïna. Crec que un dels punts clau que probablement serà utilitzat a les futures eleccions, Déu vulgui que sigui l'any vinent i que no siguin avançades, per la feina dels periodistes, no per una altra cosa, perquè avui tenim un any una mica més tranquil. Sí, sí. pues crec que serà un dels punts principals de la seva campanya electoral, no? Per tant, jo és que ja tinc una lectura sempre política i més encara un any abans de les eleccions, crec que també això és una mica de electoralisme, de posicionament i d'estratègia política, de, escolta, nosaltres estem amb la població, volem renovar l'escut social, el paper no ens deixa, etc. I crec que, a part perquè ho volen fer per la ciutadania, crec que també és una qüestió d'estratègia política.
Bueno, yo solo quiero recordar que si suben los precios de la energía, sube la inflación, porque habrá una consecuencia en el resto de productos. Ahora estamos en el 2,4, que más o menos está controlada. Si sube la inflación, subirán los tipos de interés otra vez del Banco Central Europeo, subirán nuestras hipotecas. Así que ahora sabemos que están contenidos los tipos de interés, que de hecho están bajando, que se prepare la gente. Si sigue el conflicto y siguen subiendo el precio de la energía, nos van a subir la hipoteca, los que tengamos, ¿eh? Hipoteca variable. Solo para avisar.
Un aviso de navegants, de Manuel Aguilera. Anna?
Sí, bé, en principi sí, és a dir, a Mallorca qualsevol pujada de combustible mos afecta encara més que la resta d'estat, perquè és que depenem del combustible moltíssim. Jo, clar, m'he repassat una mica titulars de quan hi va haver la guerra d'Iraq i també va passar el mateix, també era un país productor i també hi va haver un increment de preus de combustible i un increment de la inflació. Per tant, és esperable que això sigui l'escenari que ens trobem ara. No va ser tan dramàtic perquè en aquell moment Espanya estava en un moment de creixement econòmic, però vaja, tot fa brou, no? I clar, això a veure com se tradueix després.
Evidentment és massa prest, no? Per fer valoracions haurà de passar el temps, no? Per saber, realment ara tenim com uns petits índexs que mos estan donant aquest avís de, ei, que comença a pujar, que s'està notant aquest 10% en la benzina, podrien encarir-se també els productes de primera necessitat, la cenalla de la compra, la llum, l'energia. En el cas del gas natural, per exemple, sí que ha experimentat una pujada notable, o sigui que no deixem de banda aquesta qüestió, però amb la prudència d'encara no tenir una visió més global de tot el que està passant. Dit això, vull abordar amb vosaltres, ja que el cap de setmana és el dia de la dona, el proper 8 de març, no vull deixar de banda aquesta qüestió i aprofitar per abordar-la amb dos eixos principals. Arguments de que encara no hi ha igualtat i arguments de que sí que existeix una igualtat, val? Els arguments a favor seria una igualtat legal, per exemple, mateixes lleis, mateixes oportunitats educatives, presència creixent en política, en empreses, no? Si analitzem això, sí que podem dir que hem avançat, no?, en igualtat. Però he seleccionat alguns arguments que ens expliquen que encara no hi ha igualtat, i són dos i molt potents. Un seria la bretxa salarial i l'altre el repartiment desigual de cures, no?, i de tasques familiars. Les xifres darreres són de l'Institut Nacional d'Estadística. Per exemple, salari mitjà dels homes va ser l'any passat de 30.372. De les dones, 25.691. Això és una enclenxa salarial del 15,7%. És a dir, les dones guanyen de mitjana quasi 5.000 euros manco a l'any, 4.700. O sigui, una part sí, una part no. Ara començo per les dones, però primer vull l'opinió de... Sí, vull fer al revés, per tenir primer la visió dels homes, no? I així començar per tu, Manuel. Igualtat sí en alguns aspectes, però en altres no. O el manco és aquest el que reflecteixen aquestes xifres.
Que és un titular, no?
Per favor.
Vale. A ver, del tema de la brecha salarial, yo creo que siempre hay que ver la ingeniería de dónde se sacan esos datos, porque entiendo que si los hombres están en puestos donde tradicionalmente se cobra más, como pueden ser ingenierías y tal, puede explicar esa brecha salarial. Porque las mujeres, es verdad que hay profesiones feminizadas, a lo mejor tú conoces esa ingeniería, hay profesiones bien pagadas, bueno, bien pagadas, entre comillas, feminizadas, como son los médicos o la judicatura, pero la mayoría, el grueso de los trabajos que suelen ocupar las mujeres, que tiene que ver, como tú bien has dicho, con los cuidados y tal, pues son enfermería, auxiliares de enfermería, por ejemplo, hablando de la sanidad, pues claro, tienen sueldos menores pues porque por diferentes razones de tema de formación, responsabilidad, etcétera. Yo, con el tema de los puestos que suelen ocupar las mujeres de atención a las personas en general, de cuidados, que sobre todo dentro de las familias...
Yo hablaba de un repartimiento desigual de estas tascas.
Sí, es totalmente cierto y además es un trabajo muy desagradecido, invisible, y que afecta incluso a la salud mental, ¿no? Entonces, creo que se debería reconocer más y se debería, evidentemente, repartir. Yo, por X motivos, veo gente cerca de mí que son ellos, en este caso, los que se han encargado, y creo que son ejemplos que hay que seguir, ¿no? Las familias que tienen dos hijos, una chica y un chico,
bueno,
¿por qué tiene que ser la chica la que se encargue de los cuidados de los padres, ¿no? Me parece que es un reto todavía social, sobre todo social, porque claro, meter ahí ley pues va a ser complicado. Un reto social, ¿no? Que los hombres se encarguen de los cuidados, igual que las mujeres.
He posat dos exemples, que el que seria la bretxa salarial i el repartiment de tasques, però no sé si, Anna, Angie, trobeu que hi ha més aspectes que podrien formar part d'aquesta llista.
Jo quan m'he mirat les dades que mos havies comentat i això, clar, m'apareixen molt eloqüents els problemes que sembla que no s'acaba d'entendre socialment o que encara hi ha molt de discurs que nega l'evidència també de les dades. Llavors, jo crec que també és interessant fer un exercici d'honestedat individual i intentar reconèixer o canviar la mirada i intentar reconèixer els moments quotidians en què aquesta desigualtat s'evidencia. És a dir, encara no hi ha igualtat plena, per exemple, a l'àmbit de la família, a l'àmbit de les relacions de parella. A l'àmbit laboral no és que hi hagi sempre un interès de l'empresa en què la dona cobri menys, sinó que moltes vegades, com a conseqüència d'aquesta desigualtat cultural, la dona acaba assumint més funcions a dins la llar i s'acaba ressentint a la feina.
Exacte.
Al final, sí. Si vols tenir una família com a dona, moltes vegades te trobes en el dilema d'haver de fer menys hores, haver d'assumir menys responsabilitat, i això és una evidència que veiem en el nostre dia a dia, no? Llavors, al final, jo crec que les estadístiques i les dades i les xifres s'han de posar damunt la taula, però també hi ha d'haver un punt de la ciutadania de voler admetre l'evidència que té davant els ulls, no?
Jo, bueno, hi ha, en Estret, hi ha una diferenciació entre el que és l'igualtat real i l'igualtat formal, ¿vale? Això no només s'aplica en l'àmbit homodona, sinó que aplica als partits polítics, etc. Clar, tu pots tenir unes lleis que te garanteixen una igualtat formal, o sigui, inclús fins i tot hi ha lleis de discriminació positiva cap a les dones per intentar corregir aquestes desigualtats històriques i això està en aquest plan formal, però després tens la igualtat des del punt de vista real, que és no només la materialització d'aquesta llei, sinó el que han comentat els meus companys, que és en el dia a dia, en la societat, si aquesta igualtat és real o no ho és, no? Per tant, jo crec que Espanya és un país on hi ha una igualtat formal molt positiva, en el sentit que no hi ha discriminació entre homes i dones, ni molt manco.
Jurídica, te refereixo.
Sí, des del punt de vista
clar, de part positiva,
formal,
eh?
Des del punt de vista formal, però després, en la igualtat real, que és el que pertoca a la societat i a cada un de nosaltres, com bé comentàvem els meus companys, crec que no n'hi ha. I per a mostrar un botó, per exemple, vam conèixer ahir les declaracions d'Ana Rita Maestre, que és una política de Más Madrid, d'allà de Madrid, un partit propera a Podemos, que denunciava que havia filtrat la seva direcció de la seva casa a una pàgina web de contactes per tenir relacions sexuals i que se li presentaven homes a la seva casa. Ja ho he denunciat, diu que...
Rita Maestre, no?
Sí, Rita Maestre, que ha denunciat que du així 10 mesos i que se li presenten homes que ell no coneix, ella no coneix de res, homes fins i tot borratxos, a casa seva. Clar, quina relació té això? Bueno, això és una forma de violència cap a les dones, és una forma de violència des del punt de vista digital, no? I no és matar una dona, no és apagar una dona, que és moltes vegades la concepció que tenim de violència masclista, no? Això també és violència masclista des del punt de vista digital. I és un petit exemple o un molt gran exemple, millor dit, de tot les problemàtiques que tenim de desigualtats les dones, perquè això seria una forma de violència que si fos un home polític mai ens plantejaríem fer-ho.
És un exemple, no? Un exemple més de lo que passa de vegades quan una dona reclama espai a l'àmbit públic, no?
Sí.
Que se troba de vegades aquest... O que pren unes decisions contràries a lo que seria més conservador i que és completament legítim i...
Però això té el seu perill, però... que és que hi ha exemples que no són considerats com a violència cap a les dones o com a discriminació cap a les dones, no? I que s'estan normalitzant, no? Com a què podríem posar altres, no? I això té el seu perill, també.
I aquest, diguem-ne, que és molt heavy, arribi, no, i és bastant evident, no, que se te presenti només que tu no coneixes que teva part en relacions sexuals amb tu, evidentment, es garrufa, no? És bastant evident, però en el dia a dia hi ha aquest micromasclismes que no veiem, no? O quan estàs amb una, amb una companya de treball que pot durar la teva jefa i no li fas cas, o no li prensen en sèrio com si fos, per exemple, un home, no? O quan en l'espai públic se li dona més veu i més rellevància si ho diu un home que si ho diu una dona. Per tant, són micromasclismes que existeixen en el nostre dia a dia.
Per què s'ha associat més a generacions de dones més majors i que ara les generacions més joves no tenen aquests conceptes de desigualtat? Vull pensar que cada vegada anem avançant. O no, o vosaltres, mitjana d'edat, 30 i pocs, no?
Sí.
I fins i tot manco. Sí. No, heu viscut algun episodi que heu pensat, ostres, això és discriminació cap a les dones, a la vostra trajectòria. Anna, comença, i per tu, quin?
Home, quantes vegades s'ha qüestionat la feina d'una dona? Jo ho he vist en el meu camp professional, però estic segura que s'abonen tots, per en base a les seves relacions afectives, per exemple, o les seves suposades relacions afectives.
Parles en primera persona, en certa manera, o ho coneixes de prop?
Jo, no, en el meu cas, no és en primera persona, encara que sí que m'han fet de vegades comentaris de, en el passat, sobretot quan era més jove, de per què estàs on estàs i coses així, no? Per exemple, segons el teu físic, estàs on estàs perquè tens un físic determinat, no? Coses així que dius, no té cap base, però com que ets una dona...
Recordar que eres periodista.
Això és també periodístic, encara que jo he tingut bastanta sort a nivell d'empresa, perquè és una empresa que està, que l'Ara, el diari Ara, està dirigit per una dona, Barcelona, aquí també tenim una Cristina Ros, tenim una presència femenina bastant forta, però tot i així, i se nota, el fet de tenir dones caps i que ocupin llocs de responsabilitat, però tot i així, a vegades amb companys i en situacions així, m'he trobat comentaris així. I també... A vegades a mi directament no m'ho he trobat tant, no? Però sí que he sentit converses sobre altres dones. Perquè, clar, tu no t'ho diuen a lo millor a la cara, no? Però sobre altres companyes de feina, altres companyes de professió... I això és una constant.
O sigui, la resposta és sí, discriminació per qüestió de sexe.
No sé si és una discriminació que després té un efecte pràctic, però sí que és una, com deia Angie, una certa violència ambiental, no?
Angie, la mateixa pregunta.
Sí, jo crec que en el nostre cas és bastant, bastant parescut. No en l'àmbit de la meva empresa en particular, però sí després quan tens relacions amb altres persones, sobretot que la gent no té problemes en fer comentaris sobre el físic, per exemple, que jo de fet sempre penso, bueno, aquest comentari que te fa aquesta persona te la fa a tu i se la faré també al teu company de feina, o te la fa a tu perquè ets una dona i ets jove. I també la manera de parlar, no? Perquè, clar, en el meu cas, jo quan vaig en un paper més institucional com a directora del diari aquí a les Balears, que te diguin cariño, guapa, vull dir, que són coses que dius, bueno, això a un home no li diries, o sigui això és evident, que no tinc cap problema que una persona me digui cariño, perquè som una persona molt afectuosa, però crec que, evidentment, fora bromes, que depèn de l'àmbit, no? I si tens una reunió que sigui formal, no pots tractar així a un company. Per tant, crec que no són qüestions majors de discriminació, o no, de discriminació, sí, major, o no vull xerrar amb tu perquè ets una dona, o no vull acatar una ordre perquè siguis una dona, sinó de certes llicències que tenen molts domos quan ets es combo de dona plus jove.
Molt interessant les vostres reflexions, sens dubte, però també ens expliquen que queda molt a recórrer. Eh? No són del tot optimistes, són realistes, però sí que ens fan el manco reflexionar que encara hi ha una feinada a fer. Són les 9:52, escoltem uns consells, però tornem tot d'una aquí al dia. Aquesta és la tertúlia a través de la ràdio, com sempre, i també a través de la televisió.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, formació.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears, amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB, a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9:30 del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat. Obrir cada dia. Acompanyar. Liderar. Cuidar. Investigar. Protegir, compartir, emprendre
i aprendre, les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries. Transforma el dia a dia amb els nous tallers del Consell de Mallorca. Descobreix totes les activitats disponibles al teu municipi. Un programa obert a tothom. www.consellde-mallorca.es.
Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nins, m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vol ser futbolista, que lluiti per lo que vol i pels seus somnis. Lluitadores, al final, una altra època que era més difícil, donar-los les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
A divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Dedicam els darrers minuts d'aquesta tertúlia per parlar de com el Parlament, ja mos posam de cara la setmana que ve, el proper dimarts, derogarà la que ve la iniciativa política de Vox per suprimir la Llei de Memòria Democràtica. Recordem que és una proposta que comptarà amb el suport del Partit Popular. Ho va avançar en roda de premsa la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, i com vos deia, això tindrà lloc en el proper ple del Parlament. Estem parlant del dia 10 de març. La Llei de Memòria i Reconeixements Democràtics de les Illes es va aprovar, i recordem la data, l'any 2018, el 13 d'abril de l'any 2018, pel Parlament Balear durant el govern de Francina Armengol, i en aquell moment va comptar amb el suport parcial del Partit Popular. Ara es derogarà i això tindrà lloc la setmana que ve. És el tema que hem triat per acabar aquesta tertúlia i aprofitant que és un dels temes estrella, no?, de Manuel Aguilera com a referent dins el món de la memòria democràtica. Era inevitable abordar aquest tema amb tu.
Sí, va el martes va el Vox va a poner una situación muy incómoda al PP, porque el PP nunca hubiera derogado esta ley. Lo que pasa ya fue una exigencia de Vox de cara a los presupuestos, y encima el PP traicionó la palabra que había dado a la oposición en un pacto anterior en el que había dicho que no iba a derogar la ley. El martes va a ser uno de los plenos del Parlamento más duros, yo creo que de la historia. Hay una manifestación convocada en la puerta, habrá víctimas, familiares de víctimas dentro del pleno, irán con sus pañuelos rojos, entonces serán muy visibles. También tenemos las situaciones de Gabriel Essén, que está imputado por delito de odio, por romper una imagen de Aurora Picornet, de una víctima del franquismo. Yo quiero decir que esta ley la derogación de esta ley no tendrá tantas consecuencias porque hay una ley nacional. Por ejemplo, con el tema de las...
Sí, altres vegades ho has explicat. Sí, perquè... Per aquesta raó queda com... O té el manco un suport extra. Vols dir que no quedarà tan buit el...
Exacto, o sea, se puede seguir haciendo memorias. El govern puede seguir haciendo políticas de memoria y sé que las va a hacer con el tema de las víctimas de los bombardeos. Va a seguir abriendo fosas. O sea, existe la ley de fosas.
¿Creus que és suficient no tenir-la, però dependre de la nacional?
Esta ley tenía cosas buenas, que ya hablo como en pasado, ¿eh? Tenía cosas buenas... que yo, bueno, cito tres, que es, por ejemplo, preveía crear un censo público con todas las víctimas de la guerra y de la dictadura, para que cualquier persona pueda poner el nombre de su familiar en Google y
¿qué nos hará?
Y, bueno, se empezó a hacer con Armengol, pero se quedó a medias, claro. Porque se priorizó a las víctimas republicanas y faltan, bueno, las víctimas de los bombardeos, bueno, otro tipo de víctimas del bando nacional, por supuesto. Entonces, pero era un trabajo que se podía seguir ampliando y bueno, a lo mejor el gobierno quiere hacerlo motu propio, si la ley, ¿no? Pero creo que era una medida buena que preveía la ley. Luego, esta ley preveía también la protección de los archivos que tienen que ver con la guerra. Bueno, toda la documentación, entrevistas, bibliografía, imágenes. Y además facilitar el acceso de los investigadores a esos archivos, ¿no? Entonces, al no existir, vamos a tener que ir a la Ley de Archivos Nacional. Lo que pasa es que se refiere solo a la Administración Central, entonces vamos a tener más problemas para hacer los archivos. Y luego, por último, preveía, por ejemplo, la creación de un museo o centro de interpretación de la Guerra Civil, que hay que recordar que, aunque a la gente le suene un poco raro, solo hay 4 comunidades en España que no tienen este tipo de centro. En todas las ciudades, también gestionadas por el PP, hay un museo o centro de interpretación de la Guerra Civil, donde la gente puede ir allí, tener una experiència visual, a informar-se sobre el que ocurrió.
Vos deixo un darrer titular, sí. Molt breument.
Jo crec que el PP, l'argument del PP és que se manté la llei de fosses, però la realitat és que les fosses ja estan pràcticament totes exhumades i queda poca feina per fer, i una vegada s'acabi aquesta feina s'obviarà una part molt important de la llei de memòria, que era el reconeixement públic, l'educació, entrar a les escoles, explicar el que va passar i fer aquesta reparació més cultural que immediata de les famílies, que era la llei de fosses.
Se m'esgota el temps, t'he deixat sense titular.
Estic d'acord amb els meus companys.
Angi Galvin, mil disculpes, però vos he de dir adeu, no sense abans desitjar-vos bon cap de setmana.
Igualment.
Notícies continuen tot d'una. Gràcies.